L'Ajuntament ha publicat un seguit de recomanacions per a totes aquelles persones que hagin contractat o estiguin pendents de contractar un viatge de cara a aquestes vacances a través d'una agència. Per parlar d'aquestes recomanacions i esbrinar una mica quins passos calen seguir, ja ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic la responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, la senyora Mercè Álvarez. Senyora Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
Tinc davant aquestes recomanacions que, dèiem, l'Ajuntament ha fet públiques. La base de tot és que cal estar ben informat abans de signar cap contracte.
Sí, aquest és el primer consell, és un tema de sentit comú que enfoquem als ciutadans de Sant Cugat. És a dir, tant com sol·licitem informació com quan ens decidim i contactem el viatge, hem d'estar ben informats de tot el que fa referència a què farem i com ho farem, i sobretot a quines condicions, clàusules i el preu final. És a dir, hem de demanar informació tant verbal com per escrit, que això és molt important. És a dir, tot el que ens diguin verbalment després ha de quedar reflectit en un document, per tal de si hi ha qualsevol incompliment o qualsevol informació que ens van donar verbalment i després no apareix amb el contracte, ho puguem demostrar. És a dir, primer hem de demanar horaris, escales, enllaços, categories d'hotel, quines clàusules, quins imposts, tota la informació per tal que ens quedi clar què estem contractant i a quin preu estem contractant.
És una cosa que, com deia, sembla evident, però a vegades amb les ganes d'anar de vacances, les presses o el que sigui, potser ens quedem només allò amb el titular i no mirem el que s'hauria de mirar, que és la lletra petita, no?, en aquests casos.
Exacte, sempre ens han de donar un contracte per escrit. I amb aquell contracte per escrit ha d'estar tot el que hagi aparegut verbalment amb la conversa que hem tingut a l'agència. Després no podrem demostrar si ens van dir que això entrava o això no entrava, si és que no està posat en el contracte. Entenc. La primera recomanació és, abans de signar el contracte, i això és important, hem de tenir un contracte signat. No podem sortir des de l'agència només amb un rebut conforme hem pagat 400 euros de paga i senyal d'un viatge del que només sabem el nom. Hem d'exigir sempre a l'agència que ens ho posin tot per escrit, o si es tracta d'un catàleg, que al final del catàleg apareguin totes les condicions i clàusules que fan referència a aquell viatge.
Molt bé, ara has dit un altre concepte, no?, que també és important, que és el dipòsit, o bé, la paga i senyal. Quin és el tant per cent o quines són les quantitats que se'ns poden exigir com a consumidors a l'hora per reservar un vol, un bitllet o un paquet de viatges?
Sí, està clar. El viatge, o sigui, que comprem el que nosaltres, la llei denomina un viatge combinat, o si comprem una cosa, un paquet sol, que és un transport, un bitllet, sempre és un dels únics casos en què ho paguem sempre per avançat. És a dir, abans de fer el viatge o abans de disfrutar el nostre bitllet d'avió, ja l'hem pagat. I, fins i tot, abans d'acabar de contractar-ho, ens poden demanar un avançament o una paga i senyal. Aquesta paga i senyal pot ser sempre fins al 40% de l'import total del viatge. És a dir, no sé si queda clar. Quan contractem el bitllet, ens poden obligar que avancem un 40% de l'import total. I, en qualsevol cas, abans de viatjar, sempre haurem pagat el 100% del viatge.
Molt bé. Un altre cas que és força comú, no?, allò que un imprevist fa canviar plans o el que sigui i decidim cancel·lar aquest contracte. Aleshores, com queda la cosa? Hem de pagar el viatge sencer o depèn del temps de mantelació que es faci? Com queda? Qui paga aquestes despeses en casos de cancel·lació? Vaja.
Això està sempre regulat per normativa. És a dir, no és un condicionant de l'agència de viatges. És la norma que estableix que sempre podem anul·lar un contracte que hem fet amb una agència, però ens veurem obligats a pagar tot el que siguin despeses de gestió i les despeses d'anul·lació que ens puguin justificar degudament. I, a més, si s'escau, una penalització que depèn dels dies amb què falten per fer el viatge. Per exemple, si falten entre 10 i 15 dies, la penalització que ens poden posar és el 5% de l'import del viatge. Amb la qual cosa, del total que hem pagat, recuperaríem el total, excepte les despeses de gestió i d'anul·lació que degudament ens puguin justificar i el tant per cent que correspongui. Entre 10 i 15 dies és un tant per cent, que és el 5, entre 3 i 10 dies és un 15, i si es fa durant les últimes 48 hores, es perd fins al 25% de l'import total del viatge. Lògicament, si arriba el moment previst per la sortida i no ens presentem, aleshores hauríem de, si no hem arribat amb una cosa d'agència, perdríem el 100% del bitllet.
Entenc, molt bé. De tota manera, com deies abans, aquestes són qüestions que també seria recomanable que es pactessin un cop es faci el contracte.
Esclar, això que jo he fet referència és el que diu la normativa, però sempre, per sobre del que digui la normativa, està el que haguem pactat en el moment de fer el contracte. Per això és important que sempre ens quedi clar què passarà. De totes maneres, si en el contracte no es posa què passarà, haurem de fer referència a la llei, que per això diu que doncs, bueno, hauríem de calcular quines són les despeses d'anul·lació de gestió que ens poden justificar que ells han tingut per fer aquella anul·lació i quins dies faltaven per fer el viatge per calcular l'import total que perdríem del que hem pagat. Això és sempre que nosaltres vulguem anul·lar el viatge.
Entenc, molt bé. Anem a parlar d'una altra qüestió, bueno, segueix lligat dins el mateix tema. Vaja, fa uns mesos va fer fallida la companyia Viatges Marsans. Tots vam veure els mitjans, doncs, com molta gent abans d'embarcar doncs, deien que aquells bitllets que tenien a les mans no eren vàlids, no s'acceptaven. Bé, dieu que des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor doncs, us oferiu com a per oferir assessorament a les persones que puguin haver estat perjudicades i hagin de reclamar els seus drets.
Sí.
La gent que es pugui trobar en aquesta situació, què ha de fer? Vaja.
Sí, nosaltres ja fa com un parell de mesos que estem rebent les reclamacions de la gent que es trobava, que havia contactat, sobretot eren creuers i viatges, i que temien per la possibilitat que allò no es pogués acabar fent, perquè ja era doncs, bastant pública la notícia de que Viatges Marsans atravessava per problemes econòmics. Fins ara no hi havia una notícia oficial al respecte, i nosaltres el que estàvem fent era el que fem en totes les reclamacions, les tramitàvem a Viatges Marsans per intentar recuperar els diners que s'havien pagat. Però des de fa pocs dies sí que tenim una notícia oficial i és que a Viatges Marsans hi ha un jutjat de Madrid, en concret el número 12 del Mercantil de Madrid, que ha declarat el concurs de creditors. És a dir, s'ha obert un procediment judicial, que s'anomena així, concurs de creditors, a través del qual tothom que sigui creditor, és a dir, al qual Viatges Marsans li diguin uns diners, es pot, per dir-ho d'alguna manera, apuntar amb aquesta llista, a través de la qual, amb aquest procediment judicial, es repartiran els diners o s'intentaran recuperar aquests diners. Per tal de ser creditor, com dic, t'has de presentar davant del jutge que ho està portant. Aquest és el tràmit que nosaltres estem oferint. És a dir, totes les persones que a data d'avui no han recuperat els diners que Viatge Marsans els deu, estem fent el tràmit per tramitar tot el que és la documentació i el formulari a Madrid perquè es puguin formar part d'aquest concurs.
I fins quan es poden presentar aquestes reclamacions?
Per formar part del concurs de creditors hi ha un termini d'un mes, a partir en què aquest es va declarar i va ser publicat al BOE. El mes acaba el dia 8 d'agost. Nosaltres estem rebent durant aquesta setmana totes les reclamacions i ens ocuparem de tramitar-les amb aquella adreça de Madrid. Igualment, si algú ho vol fer particularment, nosaltres els podem informar de com fer-ho, on es troben els formularis, on es troba l'adreça, perquè ho puguin fer personalment. O bé, agafar dia i hora, la nostra oficina funciona amb cita concertada i venen aquí i els hi estem fent. Fem el formulari, agafem tota la documentació i ho tramitem amb aquella adreça de Madrid. A partir d'aquí, tothom, tant si ho fan a nivell particular com si ho fan a través d'aquella oficina, formaran part del concurs de creditors.
Molt bé, i per ara tenen comptabilitzats quants santcugatencs s'han vist afectats per Marsans o com a mínim han vingut a demanar informació aquí a l'oficina?
Nosaltres esperàvem que el volum de persones afectades fos més gran. Les mateixes notícies estem rebent des de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat, que s'esperava un volum d'afectats més grans. De fet, nosaltres a l'oficina només havíem rebut 5 reclamacions. I a través de l'oficina d'aquí de Viatges Marsans de Sant Cugat hem rebut 10 més. En total ara estem parlant d'unes 15 persones que a data d'avui encara no han recuperat els diners. També és important informar que hi ha moltes persones que sí que han recuperat els diners. És a dir, que no és el 100% de les persones que tenien un viatge contractat que ha perdut els diners. Sobretot les persones que havien fet un pagament amb Visa han pogut recuperar els diners que havien fet o bé com a paga i senyal d'un viatge o bé com el pagament del 100% del viatge.
Entenc. Per tant, ja poden haver alguns santcugatencs que hagin pogut recuperar aquests diners.
Sí. Poden haver persones que ja ho han recuperat, amb la qual no tenen reclamació, i poden haver persones que o bé no s'han dirigit a l'oficina de Marsans o bé no s'han dirigit aquí a l'Ajuntament i ara es puguin trobar en aquesta situació. Aquestes serien les que haurien d'incorporar-se al concurs de creditors i de les que encara no tenim notícies, les que han vingut aquí o les que directament han fet la reclamació a l'agència, aquestes ja estan entre les 15 que tenim actualment.
Molt bé, doncs bé, moltes gràcies, Mercè Álvarez, recordem, responsable de l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, per fer aquestes recomanacions que a vegades poden semblar òbvies, però per un motiu o per altre, a vegades ens trobem amb ensurts a l'hora de viatjar aquest estiu. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Adeu i bon dia.